I és que dijous que ve, dijous gras, i ens deia fa uns moments la Marta, esclar, si aquests llibres no surten ara difícilment a la resta de l'any, els llibres sobre la tradició del Carnestoltes i del Carnaval o relacionats amb les disfresses, i amb tot això és difícil que puguin sortir. Marta, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Si no és ara...
Sí, mira, per Halloween alguna cosa de disfresses també toca. Però clar, que són de Carnaval i de Carnestoltes és ara o mai.
I n'hi ha molts?
N'hi ha de disfresses, n'hi ha molts, disfresses, maquillatge, màscares, tot això.
Com fer disfresses, com maquillar-se.
Sí, el que passa, clar, que aquí Sitges o surts amb la rua o amb les escoles, clar, ja va com
molt
organitzat, no? Potser en altres biblioteques surten molt perquè el tema disfressar-se és com més lliure.
D'acord.
I aquí molts nens, doncs clar, si surten amb la rua i és la disfressa que toca. De totes maneres surten ara, sí. Ah. Sí, per agafar idees o per les escoles.
D'aquí uns moments ens hi ficarem amb el gruix de llibres que ens ha portat la Marta, alguns sobre el Carnestoltes, altres no tant, però activitat a la biblioteca durant aquests dies. Vinga.
Sí, tenim Hora del Conte. Demà, 21, a 6:15, torna el Blaise Sanabre. Va venir fa poquet. Normalment no coincideix amb dates tan seguides, però mira, aquesta vegada, per coincidència de dates i agendes de tots dos, doncs, a la biblioteca i d'ell, doncs bé, tornarà demà i ens explicarà contes sobre animalons i bestioles, que sempre agraden molt als nens, doncs aquest serà el tema. El proper divendres, el 28, no farem Hora del Conte.
Lògic per estar enmig de Carnaval, eh?
Sí, està enmig del Carnaval i bé, ja fa anys que no en fem, perquè alguna vegada que n'havíem fet era una tarda molt fluixa, perquè ja els nens estan per altres coses, han anat a Carnestoltes a les escoles...
I ja
és una altra festa. Llavors, aquest dia, ens saltem...
Tornarà per Quaresma, l'Hora del Conte.
Sí, sí. I llavors, si a casa abans, suïa la de març, però no ens veurem fins d'aquí.
Això mateix, la de Quaresma.
Del Dia de la Dona.
La del Dia de la Dona.
Sí, serà el divendres dia 7 i vindrà rondallaire.
El Dia de la Dona és el 8,
és
per
el 8,
això, no?
Sí.
Però, diguem, les activitats divendres.
Sí, llavors,
per fer-ho coincidir amb...
Sí, les activitats que es fan entre el 6 i ara no sé
estan
quin dia...
Estan emmarcades en el Dia Internacional,
sí,
eh?
Sí, exacte. I llavors, a rondallaire ens explicarà nens, nenes i nens. Aquest és el títol de la sessió. I es tracta d'una manera lúdica aquest tema, doncs, cultural de la igualtat de gènere, que tots podem jugar a tot sense fer cas de tòpics i de clichés, no? La Joana és una nena que havia de sortir nen i dir-se Joan com l'avi, i a ella, doncs, li agrada molt jugar a hockey, pinta, li agrada vestir-se de rosa fúcsia, bueno, li agrada el que li agrada, no? Sense pensar si és una cosa més de nenes o més de nens. Rondallaires normalment porten objectes animats, petites titelles, i fan uns espectacles de petit format molt bonics i molt entrenadors per nens i nenes, això, no? Com sempre, a partir de 3 anys és l'edat que recomanem.
D'acord, aquest amb un rerefons molt interessant, eh? Les qüestions de gènere, les relacions nois, noies i tots els tòpics que a vegades pengen.
Sí, perquè sembla que ja estigui que sigui un tema passat, però
continua sent present, eh?
Sí, les escoles ho treballen i a les famílies també val la pena anar-ho
treballant. El divendres dia 7, a partir de 6:15, aquest rondallaire és dedicat a això, a les qüestions de gènere.
I aquests dies a la biblioteca, doncs a la sala infantil hem fet aquesta exposició amb aquests llibres que dèiem, de disfresses, de màscares, de maquillatge, de contes sobre Carnaval. I després també el portal Genius, que és el portal infantil de la biblioteca virtual, de la web de biblioteques, també hi ha un especial de Carnaval, i entrant en aquesta pàgina web, doncs, podem trobar seccions, doncs, què és el Carnaval, per què se celebra, llibres de disfresses, refrans i cançons. Hi ha la recepta també de la coca de llardons, dels bunyols de Quaresma. Per tant, entrant a la web, doncs, també, bueno, ens dona aquest joc de des de casa fer activitats amb
relacionades amb
el Carnaval, amb aquesta festa, i els grans, doncs, també aprendre'n.
Hi ha la d'oixetó de recepta o no?
No.
Doncs bé,
aquí no.
Així ens evitem polèmiques. Hi ha recepta de coca de llardons
sí.
i de bunyols de Quaresma.
I aquí s'han quedat.
Que com que les dues són molt bones també, que qui s'hi vulgui posar, que s'hi posi. Eh?
Sí.
Recepta de coca de llardons i de Quaresma en aquest portal que ens va comentar en el seu moment la Marta, tan interessant, que es diu Genius. I que hi ha un munt d'activitats per tothom. De cursos i un munt de coses. Vinga.
Demà, us volia recordar també els horaris especials de Carnaval, que en aquesta ocasió la biblioteca sí que tancarà uns dies, i llavors ho comento. A part de l'horari habitual que fem, doncs aquests dies hi haurà petites variacions. El dijous 27 de febrer l'arribo, horari normal, encara que una de les comitives cap al Malià passarà a prop
passarà
de la biblioteca,
davant.
Però la biblioteca estarà tancada. En tot cas, si hi ha algú, doncs pot sortir, veure, pot entrar.
D'acord.
I llavors, el dimarts 4 de març, la biblioteca estarà tancada a partir de 2:15.
D'acord. Lògic, si hi ha la rua infantil a les 3,
sí,
perquè tornarem a estar el mateix.
Sí,
no?
sí. Llavors, bé, són dies molt fluixos a la biblioteca, també bé, doncs, per qüestions internes, i ens esperem aquest descans.
O sigui que, perquè quedi clar, el dimarts dia 4, al matí, la biblioteca estarà oberta.
Sí, de 9 a 2:15.
De 9 a 2:15.
Després tancarem. I el dimecres 5 de març, que és festa local, doncs, la biblioteca estarà tancada.
La biblioteca estarà tancada.
A
I a partir del dia 6, l'horari habitual de la biblioteca. O sigui que només pel que fa referència al dimarts al matí i el dimecres de cendra. Dimarts dia 4, dimecres dia 5.
Sí, dimarts a la tarda i tot el dimecres estarà tancada.
Entesos. Aquest dia i mig, diguem-ne de dimarts al migdia fins que el carnaval s'esgoti ja.
Les bibliotecàries també farem disbauxa.
Home, de biquets també convé, eh? També convé. Aquest dia i mig del final de carnaval, biblioteca tancada i el dia 6, horari habitual com sempre. Vinga, per on seguim? Clubs de lectura.
Clubs de lectura. Mira, ara obrirem, passat carnaval, obrirem un termini d'inscripció per un club de lectura especial, a part dels que ja estan en funcionament. A les biblioteques d'aquí del Garraf, de la zona del Garraf i del Penedès, totes tenen clubs de lectura, un o diversos, com és el nostre cas, i fa 3 anys, aquest serà el tercer, que es fa una trobada d'aquests clubs de lectura. I llavors el que es fa és una biblioteca anfitriona, busca un autor local, i tots els clubs de lectura de la zona es llegeixen un llibre diferent
d'aquest autor local.
Aquest any és la tercera trobada i les anfitriones són les biblioteques de Sant Sadurní d'Anoia i de Gelida, ho fan conjuntament. L'autor protagonista d'aquest any és el Jordi Llavina, aquí el podem conèixer...
Molt conegut.
Sí, aquí va ser un dels protagonistes de la Festa de la Poesia passada, anterior, d'aquest any. Ha escrit novel·la, poesia, i en el nostre cas comentarem un llibre que és un recull de contes, de narracions breus.
D'acord.
Llavors, una miqueta per explicar-vos el calendari.
Sí, i la metodologia d'això, perquè es tracta que, si no recordo malament, Marta, es vagi a buscar a la biblioteca o el llibre, i aleshores, diguem-ne, hi hagi un club de lectura comú de totes les biblioteques adherides a aquesta proposta, no?
Exacte. Llavors, nosaltres això, obrirem aquest termini d'inscripció, perquè és un club de lectura especial dels altres que estan en funcionament i, per tant, serà obert a tothom, no només a les persones que ja participen del club de lectura.
D'acord, o sigui que si algú que no és habitual del club de lectura vol participar d'aquest de Jordi Llavina, s'ha d'inscriure.
S'ha d'inscriure. Aquest període d'inscripció serà del 10 al 22 de març, el llibre ens arribarà a finals de març, llavors s'haurà de venir a la biblioteca
a
buscar aquest llibre. Tindrem tot l'abril per llegir-lo, ens reunirem els assistents el dia 5 de maig, que és un dilluns, a la mateixa biblioteca, ja ho anirem explicant,
només per apuntar-ho.
Sí, llavors això, el dia 5 de maig farem aquesta sessió a la mateixa biblioteca i la trobada amb tots els clubs de totes les biblioteques de la zona serà el divendres 6 de juny a Sant Sadurní, en un auditori que tenen, a la Fassina de Can Guineu, i allà doncs serà la trobada amb l'autor, amb els representants de cada club, amb els moderadors i amb la coordinadora que haurà anat a totes les sessions dels clubs per escoltar les qüestions que han pogut sortir de les diferents obres que es comentaran del Jordi Llavina.
D'acord, doncs recordem allò bàsic per començar, del 10 al 22 de març, obert aquest període d'inscripcions per a aquelles persones que vulguin participar d'aquest club de lectura col·lectiu intercomarcal amb una obra de Jordi Llavina.
Exacte, l'obra que llegirem es diu Ningú ha escombrat les fulles i és un recull de 18 narracions. Els altres anys s'havia fet, el protagonista havia sigut David Monteagudo, que és l'escriptor de Fin, una novel·la que va tenir molt d'èxit en el seu dia i després es va fer la versió en cinema. La segona trobada que es va fer a Vilanova va ser per la Mercè Foradada i aquí vam llegint El prestatge. I aquesta tercera trobada, doncs, que és pel Jordi Llavina.
D'acord, doncs Ningú ha escombrat les fulles. Aquesta obra de Jordi Llavina serà la protagonista d'aquest club de lectura que organitzen les biblioteques de Sant Sadurní i de Gelida d'una forma conjunta amb les altres biblioteques de la zona populars de la Diputació. I recordar-los que la cita serà el 6 de juny.
Sí.
El 6 de juny. Però de moment cal inscriure's el 10 o 22 de març a la Biblioteca Roig i Reventós.
Llavors volem destacar aquest club, a diferència dels altres, el préstec del llibre és gratuït perquè bé, hi ha una coordinació entre totes les biblioteques i per tant no s'ha de pagar el transport del llibre que ens arriba d'altres biblioteques, sinó que és un lot que
és especial per això.
Exacte, per tant, el preu que es paga pels clubs, que és el transport del llibre, en aquest cas no hi és i l'activitat és gratuïta. I a Sant Sadurní es anirà amb autocar. Per tant, qui tingui ganes de passar una tarda d'anar amb autocar, trobar-se amb gent que també li agrada llegir, trobar-se amb l'autor i poder plantejar qüestions.
És a dir, els lectors sitgetans que participin el dia 6, amb autocar cap a Sant Sadurní, a celebrar conjuntament aquest club de lectura que poden ser de què? De 100 persones, de 120, de 150?
Més, perquè hi ha biblioteques que tenen
clubs de lectura
molt potents. Sí, aquí mateix, només n'hi ha 5.
És a dir, que es poden trobar perfectament 200 persones que hagin llegit a Jordi Llavina. Entesos. Perfecte, doncs ho anirem apuntant en la mesura que vagin passant les setmanes.
Sí, de moment, doncs això, del dia 22, les prescripcions. I bé, els clubs de lectura habituals segueixen en funcionament. Tenim aquest mes, llegirem Mrs. Dalloway, del Club de Literatura Universal, és una obra de la Virginia Woolf. Va ser escrita el 1925, però bé, són aquests clàssics que...
Intemporals.
Intemporals, exacte. el de la literatura francesa, llegiran una obra de Michel Tournier que es diu Le Coq de Bruyère, el Llegir i créixer, que és aquests llibres d'autoajuda, perquè s'entengui, i llegirem La rueda de la vida, d'Elisabeth Kubler-Ross, que és aquella psiquiatra tan coneguda que tracta molt els temes de la mort, de persones que han tingut experiències molt properes a la mort, i de com ajudar les persones que estan en aquests moments finals de la vida, com portar molt bé aquest procés. Ella és una gran especialista de tots aquests temes. Aquest llibre és com un resum de tota la seva obra. En el Book Club tenim un llibre del Mark Haddon, que és l'escriptor que va escriure aquell famós també El curiós incident del gos de mitjanit, que també va tenir molt d'èxit. Doncs ara llegiran un altre, que aquí es va traduir com Un petit inconvenient. En anglès és A Spot of Bother. I l'Àgora, moderat per Maite Galán, llegiran una obra que també, doncs, mira, la volia recomanar, per si algú no l'ha llegit, és de Ramon Solsona i es diu L'home de la maleta. Va guanyar un premi, el Premi Sant Jordi, l'any 2010, però és un llibre que a la biblioteca continua sortint molt, està normalment encara en prestatge de reserves, és un llibre molt demanat perquè realment la història val la pena.
D'acord.
És una d'aquelles històries senzilles que les llegeixes amb molt, molt, molt de gust i ens fa pensar i t'hi trobes molt, molt identificat. El protagonista és un senyor gran, un músic, havia estat músic d'orquestra en la seva joventut, un músic pancaire que bé, doncs, ha passat doncs, moltes experiències, no?, anant de lloc en lloc amb la seva orquestra, i ara de gran, doncs, bé, es troba en la circumstància que ha d'anar a viure un temps en cada una de les seves filles. Quan va cadascuna d'aquestes tres, si no recordo malament, cases, clar, cadascú té la seva vida muntada a la seva manera i ell s'hi ha d'adaptar, no?, en certa manera, per tant també és la relació amb les filles.
Un estorb, vaja.
Bueno, una mica, i a més cadascuna et porta una vida molt diferent l'una de l'altra, no? Una és una família com més estable i més convencional, una altra que no, bé, doncs cadascuna té la seva vida muntada i ell
intenta encaixar en cadascuna de les vides.
Tot això doncs, també és un repàs als seus anys de joventut amb els seus amics que encara conserva, són doncs, un grup d'amics, i aquí doncs, bé, aquesta, des de la bellesa, doncs, aquest mira enrere. I una de les gràcies d'aquest llibre és com està escrit, amb un llenguatge molt quotidià, molt planer, amb molts refranys, amb moltes dites populars. Més que a vegades que sembla que llegeixes, és com si estiguessis escoltant a qui parla, perquè a més està escrit, si convé fer una falta
d'ortografia, es fa. És a dir, amb un llenguatge molt planer.
Molt com parlaria una persona gran, doncs bé... És així, llavors també té aquesta gràcia de que et dona la sensació ben bé que estàs escoltant aquell home rondinaire a vegades de com t'està explicant els fets.
L'home de la maleta.
L'home de la maleta, una obra molt, molt recomanable.
De Ramon Solsona, en el Club de Lectura de Literatura Universal.
Sí. I ja, bueno, passaríem a les recomanacions.
Vinga, que aquí ens n'ha portat una...
Avui m'he inspirat molt, en temes infantils i familiars, i llavors un altre dia per compensar ja portaré més coses d'adults.
Doncs no passa res, no passa res. Pares, mares, prengueu atenció.
I llavors comencem amb una col·lecció de l'editorial Cruïlla, és una col·lecció que es diu Què celebrem, el nom ja ho diu tot. Són una sèrie de volums primets que estan dedicats cadascun a una festa popular, les més conegudes del cicle de l'any, no? Hi ha el Nadal, el Dia dels Reis, el Carnestoltes, la Pasqua, Sant Jordi, Sant Joan, Festa Major i l'11 de setembre. Són totes aquestes festes. Llavors el format del llibre sempre és el mateix. Explica un nen o una nena, és una miqueta com un conte que aprofiten per explicar la història d'aquella festa. Per tant, un nen o una nena que es troba en aquell període de l'any i pregunta, i això per què se celebra? O i per què fem això? Per tant, com tots els nens, no?
Que la clàssica que pregunta que hem fet tots.
Sí, no? Però jo que celebro les coses per rutina sense de vegades saber què hi ha al darrere, i llavors doncs, un adult, el pare, la mare, un mestre, qui sigui, doncs li explica la història d'aquell fet. I bé, doncs
un recurs molt habitual en els, en els llibres.
El toc més original d'aquests llibres és que barreja la fotografia amb la il·lustració. Cadascun dels volums està il·lustrat per un il·lustrador diferent, però barrejant fotografia. Per tant, és molt, com molt quotidià. S'hi poden veure molt reflectits els nens en el que fan normalment allò de l'escola per carnaval. Un dilluns amb un mitjà de cada color, dimarts amb un barret. Doncs això ho veiem en el llibre.
Per això deien que molts pares i moltes mares es poden sentir identificats ara que ve l'època del mitjà de cada color i quan no del pijama i quan no de no sé què. Doncs tot plegat.
Sí, i ens explica també doncs, l'origen d'aquesta festa, què fem al carnaval.
Entesos.
Doncs aquest seria un. L'altre que porto no és un llibre sobre carnaval, però és un llibre que en ell mateix és com una disfressa, que ell mateix es transforma. Són de la Yela Mari, he portat dos. La Yela Mari va morir aquest gener passat i és una escriptora i il·lustradora, una gran clàssic dels llibres per nens i nenes. Ella escriu, il·lustra llibres sense paraules, però que amb les seves il·lustracions ens transporta tot un món molt poètic dels canvis de les estacions, sobre la natura. Són llibres que les il·lustracions es van transformant.
A la mesura que anem avançant les pàgines.
Sí, llavors és molt maco als nens ensenyar-los sense dir res, perquè són sense paraules, i veure les cares que fan i com ells mateixos van muntant la història. Un dels més coneguts és el Globito Rojo, aquest en el seu moment va ser una revolució en el món de l'àlbum il·lustrat, perquè no s'havien fet coses així abans, ara potser estem més acostumats a coses molt originals i diferents, però en el seu moment no. Comença la il·lustració amb un traç molt senzill, en la pàgina en blanc, un traç en negre, i un nen que està fent un globus de xiclet de color vermell. Aquest globus va creixent,
anem
surt de la boca
pàgines,
del nen, es converteix
globus...
en un globus, i aquest globus s'acabarà transformant en una poma, en una papallona, en una flor, en un paraigües... Es juga molt això, blanc, negre i el dibuix en vermell.
I en la transformació d'aquesta circunferència, d'aquesta figura geomètrica, amb totes les variacions que l'imaginació, o moltes de les variacions que l'imaginació pot donar, no?
Aquest és doncs tot un clàssic, a la biblioteca el tenim de fa temps, ja es veu que no és un llibre nou.
No,
que
es veu que s'ha fet servir.
S'ha fet servir, s'ha mirat molt.
El Globito Rojo,
de Yela Mari.
Per quines edats?
Aquest és que és per molt petits.
Molt petits,
de molt petits o de molt grans, com vulguis mirar-t'ho, perquè realment dona molt de joc.
D'acord.
Jo crec que és un imprescindible de fer la prova de mirar un nen, i és igual que tingui un any com que en tingui 5,
això,
que en tingui 8,
que anava a dir,
no? No ho sé. Sí, no li posaria cap edat en aquest llibre.
D'acord.
Un altre de la Yela Mari, l'Erizo de Mar, i bé, doncs el joc és el mateix, a partir d'això, d'un erissó de mar, que resulta que és el cabell del cap d'un nen, que és una taronja...
Ah, que és una ceba, que és una serp...
Sí. I es va transformant en diferents coses...
D'una forma molt imaginativa,
Sí, també es feu la imaginació i bé, doncs hauríem d'estar per això, no? Perquè són com imatges com que es van transformar.
Entesos?
La idea de...
Llibres sense paraules, on la il·lustració és la que desperta
la
imaginació, la que porta el fil conductor.
Sí. Un altre és aquest, El gran show de les pequeñas cosas. Aquest és un artista francès que es diu Gilbert Legrand, i en aquest els objectes més quotidians es disfressen.
Dues aixetes,
aixetes
a la portada.
Que patinen, d'aquestes aixetes antigues de coure. I estan pintades com si fossin dos personatges, un noi i una noia, si vols dir-li, i estan patinant. Doncs el llibre és això, comença amb un armari de fusta, amb la porta una miqueta oberta, i de la que surt un objecte. Aquest objecte li han afegit, són eines, o són coses molt quotidianes.
Sí, aquí tenim el típic llevetaps.
Els raspalls, en fi, hi ha de tot. Claus, i llavors els han afegit doncs, unes peces per fer les cames, o uns ulls, o els han pintat, i per tant a cada pàgina també tenim tot de personatges.
Vaja, l'humanització dels petits objectes.
Sí, objectes, sí. I a més n'hi ha alguns que també pots inventar una història a partir d'aquest dibuix. Aquest també és molt divertit això, de mirar-lo amb els nens i aviam quines històries s'inventen, i bé, doncs és per un llibre per jugar.
Llibres per pares i fills, eh?
Sí, sí.
I per allò del diàleg entre pares i fills, aquests són els
llibres. Sí, perquè aquest segurament, si se'l mira un sol, no és tan divertit com
per això et deia, perquè es presta molt precisament això, a parlar del que s'està veient.
Sí. I això, doncs, són objectes diferents disfressats amb pintures o amb altres materials.
Sense text també, El gran show de les pequeñas cosas, llibre d'il·lustració per pares i fills.
Aquest mai m'agrada molt. L'hem ensenyat en diferents visites escolars amb nens grans, de quart i de cinquè, i ha sigut un èxit. No té cap paraula, tampoc. Aquest és això, amb el títol us ho podem imaginar. Zoom. És com una càmera que cada vegada es va allunyant. En comptes de ser un zoom de més a prop, és un zoom que s'allunya. I hi ha una pàgina, una part de les dues pàgines, en negre, i l'altra que té un dibuix. Al principi veiem una cosa que no sabem ben bé què és,
o sigui,
com una muntanya.
Partim de la visió molt propera,
detall,
o que sigui, i ens anem allunyant.
Veiem que allò era un gall, que aquest gall, hi ha uns nens que se'l miren a través d'una finestra, que aquesta finestra és d'una casa, que aquesta casa...
D'acord, està situada en un entorn.
I així anem més enrere, veiem unes mans. Doncs tot això eren joguines, un nen estava jugant amb aquestes casetes de joguina, una nena. A partir d'aquestes imatges viatgem pels jocs més recòndits del món. Veiem doncs això, que aquesta imatge pot ser des d'una revista, després un autobús que també té un cartell. Ens anem allunyant cada vegada més. I aquestes
la imatge
imatges...
ens va sorprenent cada vegada.
Sempre la trobem, la referència d'aquella imatge anterior, en una imatge
nova,
més gran.
Més nova.
Com el pla més obert. Tenim una pàgina en negre i l'altra amb aquestes imatges que es van succeint. Al final, evidentment, ens anem...
M'ho veia venir. A la bola del món i a l'univers en general, eh?
Exacte.
I a la Terra ficada enmig d'un espai negre. I tot començava amb un detall de la cresta d'un gall.
Un gall.
Situat sobre una tanca d'una granja, que la granja estava, etc. Doncs acabem amb el globus terràqui, amb la Terra enmig de l'univers, de la foscor de l'univers, perquè les dues pàgines finals són dues pàgines en negre, totes dues, eh?
I podem fer el joc al revés i fer un zoom que ens acosti.
El llibre es pot prendre també al revés i aleshores ens anem acostant des de l'espai exterior fins al detall de la cresta del gall amb el qual comença el llibre, si partim de... Vaja, de la numeració de les pàgines, eh?
Es diu Zoom, l'autor és István Banyá i és un il·lustrador hongarès. I l'últim, el Carnaval dels animals.
Vaja, té alguna cosa a veure amb Camille Saint-Saëns, aquest?
No.
A part del títol de l'obra, no.
No, són animals que es disfressen.
Entesos.
Aquest llibre és d'aquestes pàgines dures de cartró, per tant, pels més petitons també.
Quin llibre més bonic.
És molt maco, és un format petitet, molt quadrat. I es titula així, el Carnaval dels animals. El llibre comença amb un lleó que es vol disfressar, no sap de què, i al final decideix disfressar-se d'elefant. I veiem amb uns elements molt senzills, com l'elefant s'ha posat una trompa, s'ha posat unes sabates,
s'ha disfressat,
i s'ha disfressat d'elefant. La següent pàgina, l'elefant es disfressa de... lloro. S'ha posat unes ales, un bec...
O sigui, una transformació contínua en cadascuna de les pàgines.
Exacte, el lloro es disfressa de tortuga.
D'acord. Partim així, de l'elefant, i l'elefant va donant peu a disfresses i a representacions diferents d'animals.
Sí, és un
llibre, n'hi ha moltíssimes.
N'hi ha molts, és un llibre molt gruixut, a més, clar, les pàgines de cartró, que encara el fan més gruixut. El format ja fa gràcia als nens, perquè és molt... les seves mans petites el poden agafar.
El poden agafar molt bé.
Sí. I a més és això, no, que fa molt de riure, doncs, veure animals disfressats d'un altre animal, i aquest provoca molts riures. La biblioteca més d'una... s'ha sentit riure fort amb aquest llibre. I ara, doncs, també el tenim com un dels destacats
del
Carnaval dels
animals. O sigui que avui ens has portat llibres sense ni una paraula.
Sí, sí, és veritat.
Que també n'hi ha,
A veure, hi ha contes, que tracten sobre nens que es disfressen, sobre la festa...
Sí.
Però mira, amb aquests m'han fet
gràcia perquè... Però em refereixo a dir, s'editen llibres sense paraules, eh?
Sí, molts. I són molt macos de veure i, a més, donen molta possibilitat que el nen hi participi.
I posi les paraules al nen.
I també és una manera d'educar, no?, aquest gust estètic i aquest llegir imatges, que també és una manera
interpretar imatges, vincular-les amb el món real, etcètera.
Que no estigui tot tan mastegat, que tinguis la història que ha de ser que hi ha exactament.
D'acord.
És molt més lliure.
D'acord. Doncs són algunes de les recomanacions a l'entorn del Carnaval que es poden trobar a la Biblioteca Josep Roig i Raventós en 15 dies i tornarem. Marta, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins aquí 15 dies.